Oasis FM.
A la 1:20, dins de l'hora L, preguntem i tenim resposta de la nostra gent, de les nostres associacions, de les nostres entitats. A la 1:20, de dilluns a divendres, l'entrevista del dia a Ràdio Móra d'Ebre, per saber encara més de les nostres coses.
Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
L'hora L, amb Eduard Pino.
I seguim avançant al magazín de l'Hora L, darrera hora de la nostra edició d'aquest divendres. Avui nosaltres es troba als estudis de la ràdio l'Andreu Caral, periodista del Diari de Tarragona des del 1999 i del Diari de Guerra des del 2012. Andreu, què tal? Molt bon dia, benvingut a la ràdio.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Bé, avui l'Andreu debuta a Ràdio Móra d'Ebre, no havia vingut mai, li he ensenyat les instal·lacions, ha quedat un pèl al·lucinat, sobretot per les vistes que tenim aquí, eh? No està gens malament.
Doncs sí, tenim unes vistes extraordinàries, la veritat.
Bé, l'Andreu Caral, el nostre company periodista, avui ens ve a parlar sobretot del Diari de Guerra, una pàgina web que va veure la llum el 2012, és a dir, ara farà un any.
Al maig del 2012, concretament.
Al maig del 2012, sí. I que la veritat és una pàgina web que he tingut l'oportunitat de veure i de seguir una mica per sobre els reportatges que l'Andreu va fer, les cròniques, les fotografies que l'Andreu hi va penjant, perquè és una feina, la veritat, complicada, però que l'Andreu està donant a terme, la veritat, la mar de bé. És ell sol, cal destacar-ho, una pàgina que porta ell sol.
Ara per ara, sí.
Ara
sí,
per ara, sí.
Sí, sí.
I
ara
que sí. Tenim moltes coses interessants que de seguida l'Andreu ens en parlarà abans, però m'agradaria saber, Andreu, d'on neix aquesta idea de crear el Diari de Guerra, i més quan ets una persona que has estat molt vinculada durant molts anys i continues sent-ho al Diari de Tarragona.
Tirem una mica enrere. Jo vaig començar el Diari de Tarragona el 99 i l'any 2003 em vaig desplaçar aquí, em van oferir la possibilitat de treballar aquí a les Terres de l'Ebre. I jo, els meus avis provenen d'aquí de Móra d'Ebre i de Corbera d'Ebre, i tenen una casa, i per tant jo vaig començar a treballar el 2003 en aquesta zona d'aquí. A partir del 2003, clar, evidentment, a les Terres de l'Ebre, a diferència d'on el Penedès, d'on jo vaig néixer i créixer, es fan molts actes vinculats a la Batalla de l'Ebre. I tot i que jo ja hi tenia interès abans, doncs vas començar a tractar amb veterans, tractar amb associacions que treballen en aquests aspectes, i vas començar a introduir-te, i vaig començar a fer treballs, reportatges pel Diari de Tarragona vinculats a la memòria de la Batalla de l'Ebre. I amb el temps vaig veure que el meu interès va anar creixent, vaig començar a viatjar per altres països per conèixer altres espais, i vaig veure que no hi havia cap mitjà, amb l'entrada del món digital no hi havia cap mitjà que jo veiés el que jo volia veure. Jo volia veure un mitjà on em poguessin explicar les novetats sobre la Guerra Civil, els llibres que sortien, les pel·lícules que es feien, si s'inauguraven museus aquí, si es feien entrevistes a veterans, i tot això estava en diversos mitjans, però no podies, no n'hi havia un concret on tu poguessis gaudir-ne d'això. Amb el pas dels anys vaig pensar, bé, algú ho farà. Va passar els anys 2006, 2007, 2008, vaig pensar, això algú ho farà, perquè algú tindrà la idea de fer un diari digital exclusiu sobre el període de la Guerra Civil, perquè té molt d'interès i hi ha moltíssim, i genera moltíssima informació encara. I vaig veure que realment no es feia. També vaig constatar que, tot i que els veterans s'anaven morint per llei de vida, l'interès de les noves generacions, sobretot de la generació dels nets, era molt creixent, i a partir del 2009 ja vaig decidir, doncs, plantejar-me la possibilitat de fer aquest mitjà, que va entrar en proves el 2011 i es va presentar públicament l'any passat, el 2012.
És a dir, va presentar-se, com deies, el 2012, però ja feia uns anys que s'estava gestant, sí, exactament des del 2009, i anteriorment ja amb la idea fixa.
Amb la idea fixa aquesta de dir,
algú ho farà.
Algú ho farà. Jo crec que algú ho farà, això. O, per exemple, el País tenia una secció que treballava molt sobre la memòria, però no hi havia cap mitjà on quedés ben clar les notícies, entrevistes, cròniques, una agenda d'actes també molt important, i tot això ho he anat incluint jo en el meu mitjà.
Bé, doncs, Andreu, per la gent que encara no conegui el Diari de Guerra, explica una mica què s'hi pot trobar En aquest diari digital.
Sí, és un diari exclusivament digital. Mm. És un diari exclusivament digital. El va dissenyar el meu germà, que és dissenyador gràfic. El van posar en marxa el 2012. Ara mateix està en dos idiomes, en català i en castellà. Està doblat. I també hi ha la possibilitat que s'està treballant de, hi ha parts de continguts traduïts a l'anglès, perquè l'univers del públic al qual jo vull atendre no és només el públic d'aquí les Terres de l'Ebre, ni de Catalunya, ni d'Espanya, ni d'Europa. Si jo puc traduir-ho tot a l'anglès i una persona de Mèxic o d'Estats Units el pot llegir i es pot interessar, que llegeixi i s'interessi. Mm. Llavors, bàsicament, es divideix en diverses seccions, però hi ha dues seccions importants. La que són notícies d'actualitat, sí, que són notícies d'actualitat que jo puc anar a cobrir personalment, o que em puc fer ressò, que puc fer trucades telefòniques i puc agafar aquella informació, cròniques d'actes, entrevistes, i després un altre gran vessant, que és una base de dades d'espais històrics, d'espais de memòria, de la Guerra Civil i de la Segona Guerra Mundial. Cal dir que Diari de Guerra està dividit en dos àmbits temporals. La Guerra Civil Espanyola del 36 al 39 i la Segona Guerra Mundial del 39 al 45. Llavors, faig notícies d'aquests dos àmbits. Mm-hmm. Com que jo visc aquí a les Terres de l'Ebre i per extensió a Catalunya, evidentment, de la Guerra Civil Espanyola trec molta més informació del que va succeir a Catalunya, perquè la majoria de les persones que em segueixen són catalans, que no pas d'Andalusia, que no tinc possibilitat física d'anar-hi i anar a cobrir un acte a Sevilla o qualsevol altre lloc. Per tant, dins de la Guerra Civil Espanyola són més actes vinculats dins de Catalunya. A banda d'aquestes dues seccions, doncs, novetats cinematogràfiques, per exemple, d'aquí poc s'estrena una pel·lícula del George Clooney sobre la Segona Guerra Mundial, llibres, una agenda d'actes, bastant completa, bàsicament aquestes seccions. Després també hi ha seccions una mica més reportatjades, per exemple, cada setmana penjo un personatge que no sigui molt conegut, però que tingui un interès i que pugui captar la curiositat de la persona que ho llegeix. Efemèrides, també és important, i després cites també d'aquests personatges. Més o menys hi ha unes 8 o 9 seccions que les notícies es van renovant diàriament i la resta doncs, es van renovant setmanalment, pràcticament.
Molt bé. Mm. Bé, doncs aquests són els espais que s'hi pot trobar dins del Diari de Guerra. La tasca principal, l'objectiu principal d'aquest nou mitjà de comunicació del Diari de Guerra, quin és, Andreu?
Per una banda, hi hauria la voluntat de que aquest mitjà fos un mitjà professional i en el qual jo m'hi pogués dedicar de manera professional i dedicar-m'hi totes les hores que jo voldria. Això seria una de les il·lusions de la meva vida i és l'objectiu pel qual ha estat creat aquest producte. Ara per ara això no és possible. Sí que a partir del 2014 tinc pensat fer un pla de rendibilització d'aquesta web per intentar crear beneficis d'alguna o altra manera. Aquest és un objectiu. L'altre objectiu també és recuperar, evidentment, la memòria de sobretot dels veterans, perquè dins de la meva família hi havia veterans, hi havia el meu avi, però sobretot el meu tiet avi, que era d'aquí de Móra la Nova, que quan es va morir fa uns anys jo no li vaig arribar a preguntar què és el que li havia passat, i amb els anys he descobert què és el que li havia passat i li van passar coses molt grosses. I aquesta recança de no poder-li preguntar, ara una mica, quan pregunto a veterans que tenen 93, 94 anys, faig aquesta tasca que de llavors no havia pogut fer. És una mica també recuperar aquella memòria, perquè jo crec que aquell període va ser el període més transcendental del segle XX segur, i la Segona Guerra Mundial ha sigut, en termes periodístics, la notícia més important que ha succeït mai, des del meu punt de vista, i sempre ho he cregut així. I, per tant, una mica s'ha recuperat la memòria i després intentar convertir aquest mitjà de comunicació en un modus vivendi.
Mm. Bé, de seguida hi tornem... Bé, de seguida hi tornem altre cop al que va ser la Batalla de l'Ebre, el que va significar per a casa nostra. A més, demà arriba la Flama de Germanor a Corbera d'Ebre i també voldria, Andreu, que ens en parlessis, però abans, per acabar ja amb el Diari de Guerra, sí que és veritat que hem pogut veure alguns reportatges de camps de concentració en els que has estat.
Sí, de fet, com et deia abans... A partir del 2003 jo he visitat diversos espais de memòria a diversos països d'Europa i també de l'antiga Unió Soviètica i del sud-est asiàtic, entre els quals diversos camps de concentració i extermini. Hi ha estat a Auschwitz, a Dachau, a Terezin, i l'any passat vaig estar a dos camps d'extermini a la frontera polonesa, a Belzec i a Majdanek. I he fet un reportatge precisament sobre Belzec, que va sortir ara fa dues setmanes. Bé, és un camp d'extermini que té una història horrorosa, terrorífica. Van assassinar 500.000 de persones i només hi ha 3 supervivents coneguts. Jo vaig assistir... Van viatjar fins a aquest camp, que és bastant difícil d'arribar-hi. Ara hi ha un museu de memòria molt impactant. I res, vaig fer una crònica, vaig explicar... Quan jo faig un reportatge d'aquest tipus, doncs explico una mica la història d'aquest camp, explico què s'hi pot veure, i llavors poso les claus perquè la gent hi pugui anar. És a dir...
Com arribar-hi.
Com arribar-hi, exacte, com arribar-hi, de quina manera arribar-hi, què s'hi pot trobar, i llavors vínculs amb les pàgines web oficials. I bé, crec que Bèlgica és un lloc molt poc conegut aquí i que, en canvi, és dels llocs més impactants que hi ha vinculats amb l'Holocaust. Evidentment, hi ha més camps d'extermini. N'hi ha molts, i de concentració, hi ha molts d'aquests camps que estan convertits en museus, i museus que ara són espais de memòria que fan una gran tasca de recuperació arrel d'Europa. Per tant, seria també interessant visitar-los.
En aquest aspecte, en aquestes visites dels camps de concentració, a nivell personal, tu qui has estat, què ens en pots dir?
Primer de tot, dona la sensació, quan entres per les portes, que vas directament a aquella època, vas directament als anys 40, i ho pots sentir realment aquella... Hi ha molt de silenci, hi ha una sensació de fred, quan generalment tenen els espais, els tenen idènticament com estaven abans, per tant tens les parets humides. És una sensació bastant de calfred, la veritat. I a mi m'estranya perquè a Alemanya, sobretot a Alemanya, hi porten els pares i porten els nens petits. I jo no sé si ho faria, això, perquè realment les imatges, per exemple, que es presenten allí, s'exhibeixen els objectes de tortura, és una cosa bastant... no sé, que et fa reflexionar molt i que pràcticament si vas amb la teva parella no saps què dir-li i estàs allí escoltant i és al cap del dia que ho vas assumint i em pots parlar amb més no sé, amb més lleugeresa.
És
però
impactant.
Fa realment respecte, sí. Sobretot en el camp d'Auschwitz, que hi vam anar al gener, hi havia un metro de neu i vam tenir poc temps i el vam visitar tot amb una nevada bastant considerable. Doncs encara et fas més la idea de com podien viure 100.000 persones en aquelles condicions tan dramàtiques allí.
Bé, sens dubte, moltes coses que l'Andreu ens podria contar, anècdotes infinites, segur, d'aquests viatges. No obstant, m'agradaria parlar, Andreu, de precisament demà arriba la flama de Germanor en motiu del final de la Batalla de l'Ebre, 75 anys, es fa al poble de Vell de Corbera.
Sí.
Durant aquests 75 anys, la Batalla de l'Ebre també, des d'aquests 75 anys, volia dir, l'Andreu també ha intentat recuperar, no durant tot aquest període de temps, però sí que últimament, i al dia de guerra, recuperar algunes anècdotes, algunes entrevistes sobre encara supervivents, també aquesta Batalla de l'Ebre, notícies. La Batalla de l'Ebre a casa nostra va deixar moltíssima repercussió. Què ens en podries dir, Andreu?
Quan es va plantejar el 75è aniversari a la primavera, que s'havia de començar ara el juliol, doncs jo vaig constatar que no hi hauria una programació estable ni unificada, sobretot els actes que s'anirien fent més a més, no? I llavors vaig decidir, doncs si ningú ho fa, faré jo una cobertura especial del 75è aniversari i intentaré anar a tots els actes, perquè clar, tenia la possibilitat física d'anar-hi, I a més, a banda d'assistir als actes i fer-hi cròniques, doncs recuperaré fets essencials de la Batalla de l'Ebre que són poc coneguts. Llavors, durant aquest període, a banda de que l'agenda d'actes sempre ha anat dient quins actes es fan setmana a setmana, en diversos dels quals era pràcticament l'únic periodista, perquè com que se n'han fet diversos, doncs els mitjans generals segurament no poden acudir a tots. D'entrevistes a veterans n'han vingut poquets, però encara n'han vingut. Tots els que he vingut he intentat fer-los entrevistes que han anat sortint aquests dies. Després cròniques dels actes, quan es va fer l'acte del 4705, ara que s'han fet actes diversos a Corbera d'Ebre. I després també una cosa que us he dit una mica especial també és espais que no estan promoguts pel Consorci Memorial dels Espais de la Batalla d'Ebre, pel COMEBE, és a dir, que no estan promocionats, que no existeix cap fulletó sobre això, però que són importants des del punt de vista històric, doncs el mateix que vaig fer amb els camps d'extermini d'explicar exactament què és aquell espai, quina transcendència té i com s'hi pot anar, fer-ho amb espais de la Batalla de l'Ebre. Un dels quals va ser la cota 481, que està a la sortida de Gandesa, que li diuen el cim de la mort, que allí hi ha un monument franquista encara totalment abandonat i que allí és un lloc on els brigadistes britànics van perdre molts homes i que els fills i descendents britànics sempre recorden el cim de la mort, el Hill 481, i pràcticament ningú hi ha anat perquè ni està senyalitzat, ni se sap com arribar ni res. Doncs jo el que he fet és recuperar aquest espai i dir qui vulgui anar-hi, qui vagi i veurà això. Altres episodis, per exemple, de la Batalla de l'Ebre és molt conegut quan van creuar per aquí, pel riu, per Flix, i se'n van anar cap a Corbera, però és molt conegut l'ofensiva que va tindre lloc entre Faió i Mequinensa, que ja va tindre una ofensiva important i que van morir molts homes, entre els quals molts biberons. Doncs entre Faió i Mequinensa també hi ha espais de memòria destacats, hi ha un monument que van aixecar els biberons que està allí mig abandonat, també. Doncs jo el que vaig fer també és un reportatge sobre aquell episodi en concret, per recordar a tothom que allí també va succeir coses. I una mica aquesta tasca. I...
La tasca de recuperació, eh?
Sí, la tasca de recuperació i de divulgació. Que ha sigut agraïda perquè molta gent doncs diu, sí que em sonava allò, però no sabia exactament com havia anat. Doncs bé, sempre des del punt de vista professional, és a dir, com si jo treballés pel Diari de Tarragona, és a dir, com si fes un article per en paper, però per fer-ho pel digital, amb la mateixa intenció.
Bé, sens dubte estaríem parlant molta estona més, Andreu, però sense acabar el temps, ara sí, abans de marxar, has pogut entrevistar a molta gent relacionada amb la Guerra Civil Espanyola, molts biberons, com ens comentaves, molts viatges per aquests camps de concentració... Sí. Vull que et quedis al final en una anècdota que ens puguis explicar, que segur que n'has tingut moltíssimes, per tant, una curiosa, una que t'hagi arribat de tot plegat, tant del camp de concentració com d'alguna entrevista que haguis fet, alguna anècdota, alguna que et puguis quedar.
Bueno, sí, podria recordar un any que vam estar amb la meva parella a Polònia, concretament vam fer diverses ciutats i vam visitar la ciutat de Gdansk, que està al nord, i a 8 quilòmetres de la ciutat de Gdansk hi ha un lloc que és Westerplatte, que és on va començar la Segona Guerra Mundial. L'1 de setembre del 39 és quan un vaixell alemany va bombardejar aquest punt fronterer. I vam anar amb autobús, a les 9 del matí, no hi havia pràcticament ningú, vam visitar el lloc, vam fer fotografies i tot, i vam tornar, i al tornar era un autobús de línia regular i érem els únics passatgers que hi havia. I llavors allí el conductor de l'autobús es va preguntar què fèiem allí i vam preguntar, bueno, doncs això, que nosaltres intentem recuperar aquests espais i fer escrits i això, i va ser molt curiós perquè ens va explicar una mica parlava una mica d'anglès i ens va explicar la seva història, la història de la família, i ens va explicar que el seu avi havia estat, tot i que estava a Polònia, ens va explicar que el seu avi havia estat soldat de la Wehrmacht, de les forces alemanyes, i que l'havien mort a Stalingrad. Llavors, clar, et trobes allí en una sensació de dir, estic parlant amb... Sí. S'està fent una mica d'història, no? I em va explicar que li va passar al seu avi, fins i tot vaig treure la gravadora, tot i que no ho tenia previst, i vaig dir, bueno, ara aquest senyor li faré una entrevista aquí, a l'autobús, mentre ell anava conduint l'autobús, jo l'intentava fer preguntes en anglès, i em va explicar diverses anècdotes de la ciutat, també, bastant terribles. Per exemple, que quan van destruir un cementiri jueu allí, van fer servir les làpides per fer carreteres, no? I em va dir, tu quan passegis per certs carrers de la ciutat passaràs per làpides d'un cementiri jueu. Ostres. I vaig dir, bé... Una mica demostra el fet de que tu vas a un lloc i no saps ben bé si... et pots trobar amb una història molt interessant sense pràcticament voler-ho, no? Sí, sí. Parlant amb un conductor d'autobús, que aquell conductor d'autobús tenia una història segurament per fer-ne un reportatge de qualsevol diari nacional, que ell era polonès, però el seu va lluitar amb les forces alemanyes i va morir a Stalingrad, per tant. Tenia una història extraordinària, però el recorregut de 20 quilòmetres no va permetre.
Déu-n'hi-do.
No va permetre.
Bé, anècdotes que segur tindries moltíssimes per a fer un llibre, eh? Sens dubte.
Segurament que sí.
És a dir, que nosaltres ho deixem aquí. Andreu Queralt, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a l'Hora L. I bé, t'emplacem en una nova ocasió. Recordin, www.diariodeguerra.com és la pàgina web d'on podran trobar tots aquests reportatges, aquestes notícies molt interessants i que us recomanem sobre la Guerra Civil Espanyola, més concretament de la Batalla de l'Ebre i també de la Segona Guerra Mundial. Totes elles escrites i de primera mà per l'Andreu Queralt, que l'hem tingut avui a l'Hora L. Andreu, gràcies i molta sort.
Molt bé, moltes gràcies.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.